Salutacions, molt bon vespre. Passen 17 minuts de les 7 i com cada dimecres és l'hora del debat, cada dimecres després del ple, volem dir, volem matisar, i és en aquest format de portaveus, de representants dels grups que conformen el consistori. En aquest cas avui doncs, no tenim totes les parts, diversos problemes d'agenda doncs, fan en aquest cas impossible que tinguem representats els 5 grups, però en tot cas sí que comptem amb Som de Castellà PSC, el seu portaveu, Joan Creus, què tal? Joan?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, Joan Juni, Junts per Castellà, bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
I Miqui Vilanova, d'Ara Toca, què tal?
Bona tarda, molt bé.
Doncs excusem la presència de la Dolors Ruiz d'Esquerra i de Marc Oncins de la CUP, potser alguna d'elles arribarà una mica més tard, però de moment no tenim la confirmació. Si us sembla, hi va haver-hi el ple, un ple, diguem-ne, podríem dir que econòmic, però a la vegada també amb un pòsit de territori o d'urbanisme. També és interessant comptar avui amb el Joan Creus, que en aquest cas porta la cartera d'urbanisme. I si us sembla, abans d'entrar en el tema de la liquidació del pressupost, potser parlem, no?, perquè és com més noticiable, no? O sigui, avui és veritat que l'actual, però també el dia de Sabadell i altres mitjans, s'han fet ressò d'aquesta modificació del projecte de la Playtex. Una miqueta la filosofia que hi ha al darrere d'aquesta modificació és treure la meitat dels aparcaments, no? Entenc que aquests projectes d'edificació han de tenir una sèrie de metres destinats a aparcament i en aquest cas es fa com una excepció per abaratir costos i entenc que al final és una cosa finalista, no? Es pretén que al final aquests pisos de lloguer social acabin tenint un preu doncs, més raonable, no? O sigui, una miqueta molt resumit el que es va aprovar ahir.
Sí, sí, de fet, en la línia del que comentes, sabem que el procés de construcció d'habitatge de lloguer assequible doncs és un procés que passa per diferents fases. En el cas de Castellà és un projecte que compta amb el finançament propi, no? Amb l'adquisició ja fa 4 anys, no? del sòl de la Playtex. Ara estem iniciant ja la fase d'urbanització amb la licitació d'aquesta urbanització i, mentrestant, en virtut del conveni que tenim signat amb Incasòl, doncs hem obert el diàleg amb l'Institut Català del Sòl per conèixer de quina manera es pot accelerar i fer més viable el finançament doncs, d'una promoció d'aquests 92 habitatges de lloguer assequible. I una de les qüestions que vam tractar amb la llavors directora general de l'Incasòl, la Maria Cisternes, just abans...
que ja no ho és.
Correcte. Va ser unes setmanes abans, ella va deixar de ser-ho al juny del 24, i unes setmanes abans doncs, vam tenir una reunió en la que una de les indicacions per facilitar, no, que el projecte sigui finançable en la línia del que marca el conveni, doncs era, i és una pràctica, com vam comentar al ple, que altres municipis com Barcelona o Terrassa doncs ja ho han fet, doncs és que, donada l'experiència, aquí a Castellà també la tenim, no?, amb la promoció dels habitatges del carrer Barcelona i carrer Tarragona, doncs hem vist, no?, que la gestió de l'aparcament no és la habitual, no?, en la vivenda que està en el lliure, no?, en el mercat lliure, i una de les recomanacions era aquesta, no?, el fet de ponderar a la meitat del que és habitual el nombre de vehicles a disposició per habitatge, i aquesta era una de les línies que vam tractar en aquella reunió i que ja anem desglosant i anem aprovant successivament els plens per poder tenir tots els tràmits a punts per arribar a la fase de construcció, que esperem que sigui ben propera.
Per part de Junts, Joan, va haver-hi una abstenció i una mica és que el tema de l'aparcament és com el vostre punt, no? La gota malaia de Junts vindria a ser l'aparcament.
Sí, el tema de l'aparcament, sempre estem lluitant molt amb el tema de l'aparcament, tenim opinió contrària a l'equip de govern, en aquí discrepem. Ells s'esforcen en convèncer, sobretot el Canalí s'esforça en convèncer, però de moment encara no ho ha lograt. Perquè, bueno, la gent se'ns queixa, vull dir, bueno, nosaltres és el que representem, jo personalment no tinc problema, els cotxes aparquen tots dins de casa, però vull dir, la gent que trobes pel carrer, doncs es troba amb aquesta problemàtica, no tothom troba aparcament, hi ha zones que inclús els de pupillatge estan plens, Sí que hi ha aparcaments lliures per poder llogar aquí a la plaça, però esclar, la gent, igual els agafa, molta gent els agafa molt distant del lloc on viuen, no? Llavors, aquí, una, diguéssim, dintre del, de lo que es parlava ja al ple, tota l'explicació que es feia, parlava de que tenim, com que hi ha altres mitjans de transport, doncs que la gent realment no li fa falta el cotxe i que la gent jove que s'emancipa doncs tenen de... No, realment no li fa falta, no li fa falta el cotxe, no? Fa molt incapeu en incitar a la gent a que no tingui cotxe. I Castellà, ni és Barcelona, ni és Terrassa, que estem ara, que estava anomenant ara, que tenen transports alternatius. Aquí tenim un bus, hores punta, per anar a la feina col·lapsat, que sí que es fan esforços de millora i s'han fet i en som conscients, però no es logra acabar-ho de solucionar. Clar, és una cosa que també depèn de la Generalitat, no depèn de l'Ajuntament, no? Llavors, el tren no hi és. Quin altre mitjà hi ha? La gent per anar a treballar, en aquí al municipi no hi ha prou tes. A part de que ve treballar també gent de fora en els polígons d'aquí, no hi ha prou llocs de treball pels 25.000 habitants que som, o els que hi hagin, no sé quin tant per cent hi ha, amb edat de feina, no? Llavors, esclar, per molts, no és un caprici tenir un cotxe, sinó que és una necessitat. I llavors, esclar, per anar a treballar, una cosa és, diu, bueno, me'n vaig a Corte Inglés o me'n vaig al centre, que la millor, les combinacions de bus això són, però anar als polígons, tu vés-te en un polígon de Rubí, des d'aquí a Castellà, amb transports públics...
Has d'agafar dos o tres transports.
Clar, trigues dues hores, amb cotxe mitja hora.
Ja, però diguem-ne, no estàs una mica lluny del debat, diguem-ne, vull dir que el tema de l'aparcament, però en aquest cas estem parlant d'una promoció, d'un tipus d'habitatge, no? Entenc.
Jo, nosaltres entenem, per això ens vam abstenir, no vam votar en contra, entenem de que...
Potser són dos debats paral·lels, no sé.
Sí, bueno, però com que es parla de l'aparcament, i reduir-ho a la meitat. Cuidado, 50% reduir. Si aquí tenien d'anar-hi 100 cotxes, doncs passem a 50. No a 80, vull dir, la resta és important, no? Llavors creiem, nosaltres, com que tenim aquesta inquietud de que ja falten places al vespre, a la nit, quan la gent arriba de treballar, hi ha dificultats amb l'aparcament. Durant el dia no n'hi ha, perquè entre la zona blava i que la gent està fora, el moviment que hi ha, no n'hi ha. Però a partir de les 8 o les 9 del vespre, hi ha problemes amb el tema de l'aparcament. I llavors, esclar, el garatge és essencial, doncs, per poder aparcar el cotxe i no perdre sobre més temps en buscar aparcament o portar el llunyany. I per això ha sigut, ara, tot el que siguin iniciatives per abaratir l'habitatge públic i que pugui sortir més econòmic i que els lloguers tampoc tinguin de pagar una bestiesa, perquè depèn de quins lloguers de l'habitatge públic, si són molt alts, doncs, bueno, qualsevol cosa que es pugui fer perquè puguin ser més assequibles, doncs benvingut sigui, no?
No, si vols tancar aquesta...
Nosaltres, pel nostre punt, estem... Hi ha una certa preocupació i volíem anirem demanant més informació de cara a la construcció, als blocs de pisos, com es gestionaran aquests pisos. Això és evident. El que sí que és veritat és que nosaltres estem sempre pel costat del poble i per la gent del poble. Realment es necessita la vivenda. Si es pot millorar el preu baixant, traient aquestes places de pàrquing i es acaba repercutint en el preu final, és evident que nosaltres no podem votar en contra d'això. Sí que, ho torno a dir, doncs que nosaltres sí que ens preocupa perquè en altres poblacions i altres llocs on hi ha hagut aquest tipus de construccions, doncs han generat i estan generant una sèrie de conflictes i sí que nosaltres volem estar atents i a sobre doncs per no cometre errades i tindre un procés molt... molt interessant i que els joves de Castellà puguin estar en els pisos i a casa seva, que es puguin emancipar, que és la finalitat del que nosaltres vam votar ahir.
No, després, si ens dona temps, volem parlar de les dades del padró, que déu-n'hi-do, està a punt de fer-se públic o ja s'ha fet públic per part de l'Ajuntament, i clar, hi ha aquesta franja d'edat de la gent de 20 anys, que és majorament la que acaba marxant de Castellà. En canvi, rebem tipologia de família ja amb fills que ens venen, no? Però bueno, això ho farem després, perquè sí que vull aprofitar la presència del regidor d'Urbanisme. Hem parlat d'aquesta modificació del POM i la urbanització de la Playtex. Com va això, Joan? Hi ha algun termini? Hi ha una estimació?
Sí, justament de fet, el que deia en l'anterior intervenció, s'ha avançat, no, tots els plecs de la licitació de l'urbanització de la Playtex. De fet, diguéssim que la partida pressupostària d'aquest any dedicada a inversions, no? Una de les importants és aquesta urbanització, calculem que pot estar al voltant dels 2,5 milions d'euros i que, per tant, el que siguem treballat amb l'Incasòl és que el concurs d'arquitectura, doncs, vagi en paral·lel a aquesta licitació de l'urbanització i, per tant, crec que podem estar en disposició durant els propers mesos, no, de començar a veure ja màquines treballant per urbanitzar tot el que és potestat de l'Ajuntament, per poder-ho entregar a Incasòl i que pugui començar la construcció dels edificis. Mesos.
Mesos, però clar, una cosa són 3 mesos i altres són...
No, veurem segurament el darrer trimestre d'aquest any, doncs ja ha d'haver-hi moviment. Igual que ara hem iniciat els de l'Institut d'Escola Sant Esteve, que ja hi ha màquines, i la piscina d'estiu, doncs també hi haurà moviment les properes setmanes, doncs, en el cas de la urbanització de la Playtex, com a molt a l'últim trimestre d'aquest any, doncs ja començarà.
Doncs que, déu-n'hi-do, alhora les tres megaobres que tindrem al poble. Jo no recordo, bueno, no sé, no tinc precedents de... Potser quan es va fer la del Mirador, clar, era molt, molt, molt cridanera, però a vegades s'ha fet una escola, s'ha fet un pavelló, s'ha fet una mega rotonda...
Els polígons, no?
Els polígons en
el
seu moment...
Per les dimensions,
clar,
els polígons, a part de la Bruguera i el que no està recepcionat, que és
clar,
el de...
No està recepcionat encara, el de Can Bages.
Can Bages també, sí. Justament, hi haurà la urbanització, recepció, no? També iniciarà... Jo entenem que el proper any pot avançar molt el Can Bages. De fet, s'està ja movent la comercialització de molt sòl industrial. L'arribada de la Ronda Nord o de la connexió amb la Ronda Nord serà vital perquè hi hagi molta demanda, no?
És a dir, que ara mateix a l'Ajuntament la locomotora d'urbanisme ha de treure fum.
Sí, està, no? Està al màxim.
Màxima capacitat, no?
Màxima capacitat, fa dies.
Molt bé, doncs si us sembla, repassem el tema dels números. Sempre hi ha aquest debat de fem a l'octubre, parlem del pressupost que s'ha aprovat, i a principis d'any o primer trimestre parlem d'aquesta liquidació, després a l'estiu també parlem del compte general i acabem donant, no? Em sembla que abans d'entrar en directe amb el Viking Lama comentàvem que si senties per separat totes les intervencions no semblava el mateix pressupost en cap de les cinc intervencions o quatre que es van fer, semblava que parlaven de pressupostos diferents perquè els números anaven amunt i avall. Clar, això normalment què passa? Perquè hi ha una transició de diners que van d'un any cap a l'altre, hi ha coses que no s'acaben de fer, coses que s'arrosseguen, aquest famós romanent que algú comentava també ahir al ple, diu, però és que la gent no sap ni què és un romanent. En tot cas, sí. No sé si tens una miqueta els tres números al cap, Joan, sí, els que puguem, diguem-ne, estar d'acord, els que estem aquí a la taula.
Em quedaria evidentment amb la defensa del regidor Rubén Peñalver i amb la intervenció de l'alcaldessa i regidora de la cosa, no? la Yolanda Rivera. De fet, just el que és més rellevant és que l'execució tant d'inversions com de despesa ordinària, diguéssim, el pressupost que vam aprovar a l'octubre del 23, pel que fa als ingressos, no? es va superar, tot i que sempre s'aplica un criteri de prudència, però pel que va explicar tant el regidor com l'alcaldessa, van haver-hi un augment, no, de les aportacions als tributs de l'Estat, amb 1.600.000 euros.
Sí, es parlava que estava per sobre d'un 114%.
Correcte.
De la previsió.
Bueno, perquè no es van preveure, no?
Correcte.
Perquè no se sabia les quantitats que hi havia, per tant no es van incorporar.
I normalment es calcula, diguem-ne, una mica prudència, no?
Sí, s'acostuma a fer la mitjana de l'històric dels darrers anys. En aquest cas, l'any passat es va poder participar en els tributs de l'Estat de manera extraordinària, sumant-li algunes altres subvencions de les que vam sol·licitar i que es van adjudicar, i per tant aquestes dades, no? tan positives pel que fa a ingressos. Pel que fa a l'execució i
la capacitat de gastar, no?
De les despeses, doncs el que dèiem, diguéssim que si agafem el pressupost ordinari, el pressupost aprovat a l'octubre del 23, doncs ens vam acostar al 90%, que és correcte, és molt correcte, és una bona dada, el que incorporant romanents, no? Que com sabeu, a l'època de pandèmia es va suspendre la regla de la despesa. Això vol dir que, com sabeu, el que es gasta en un any no pot incrementar més d'un 2, va entre el 2 i el 3% normalment, que això ho marca els pressupostos generals de l'Estat. En el cas de la pandèmia, tots els ajuntaments que estàvem sanejats i que teníem romanents acumulats dels darrers anys, doncs es va alliberar aquesta regla de la despesa i es va poder gastar més del que normalment podíem. Vam aprofitar, no, com a consistori, com a ajuntament, per fer les inversions tan rellevants, no?
Bueno, s'ha comprat sol.
Correcte, no? es va apostar per la Playtex, es va apostar per Calgorina, es va apostar per l'escorxador i es va apostar pel que era el Pascuet, la carretera Sabadell amb les llagostes. I de tot allò, doncs això genera, evidentment, que vaja, es puguin fer actuacions, sobretot vinculades en habitatge de lloguer assequible, entre d'altres. Doncs el que dèiem, no? A resultes d'aquesta suspensió de la regla de despeses es va poder fer això. I es va incorporar en el pressupost que havíem aprovat a l'octubre del 23 una quantitat de romanent que es va començar a treballar durant el 24, doncs, justament el que parlàvem, el Sant Esteve, les piscines, totes aquestes actuacions, l'urbanització de la Playtex, totes aquestes actuacions ha sigut amb partida que ve de l'any passat i que es diu, partida, és una partida vinculada i una partida afectada, que ja tenia una consignació a l'any anterior i que ara es pot executar. Com sabem, els tempos de l'administració són molt garantistes i tot i que el desembre s'hagués pogut iniciar alguna cosa, doncs no ha sigut fins al gener. Per tant, no té una afectació real en impacte en la temporització, però sí que en els pressupostos, segons miris, jo crec que la intervenció del Miqui anava en aquesta línia, que semblen pressupostos diferents com es pot aprovar un romanent un any i que es gasti el següent. Bueno, són coses de la gestió de l'administració.
Mm-hmm. Joan, no es tractava d'aprovar aquest punt, era una qüestió
era d'anar a compte, el que passa que es van
llavors,
fer les intervencions.
Vas insistir molt en que falta capacitat d'execució.
Sí, bueno, és que dona aquesta impressió, no? Perquè a l'octubre de l'any anterior aprovem els pressupostos, tenim que es queden 3 mesos fins que s'activen, a l'1 de gener, que això està molt bé, i llavors passa tot un any, i després, no sé, clar, com que no estem a dintre del consistori, tampoc els tempos que parla el Joan, doncs els sabem exactes, no? Però sembla com si aquestes coses tindrien d'anar més àgils. Nosaltres, vist des de fora, és el que ens sembla, no? Igual la realitat doncs és totalment diferent, o que realment doncs igual falta algú de personal en l'Ajuntament per poder treballar totes aquestes coses alhora i que pugui gestionar doncs tot aquest volum que hi ha, perquè ara, esclar, els pressupostos al final ens n'anem a 41 milions, no? Entre l'inicial i el que després es va incorporant amb la modificació que es fa. Nosaltres en aquí vam fer una queixa que també vam coincidir amb la Dolors, que també va anar a veure, com que tens tota la relació de cada partida i tot, és amb el tema del que és el pla, que se'n diu la plaça de la Miranda, per jo la plaça de la Miranda, si t'he d'arribar fins al carrer del Pont, la plaça de Miranda queda a l'altra punta. Per mi, que sóc del pla, crec que està mal posat el nom, no? Però bueno, independentment d'això, a principi del 2020, em sembla, el 21, es va fer el projecte de reforma d'aquest barri, que està molt deteriorat, amb les voreres i tot, es va fer per demanar una ajuda a la Generalitat, però esclar, aquest pla era 3 anys i la Generalitat ho va concedir pel 2023. Clar, el projecte que es havia fet el 2020 o 2021 per 2023, quan va arribar un moment, hi havia 150.000, no, 130.000 euros, em sembla que hi havia de subvenció, el preu havia pujat el doble. la matèria prima, per tant no es va poder ni licitar. Llavors es va refer, es va corregeixer si ho dic erròniament, es va reconduir en tres fases d'uns 400.000 euros cada una, perquè ja pujava d'uns 600.000 al doble a 1.200.000, i en el pressupost de l'any passat doncs hi havia la primera fase. Estem al mes de final de març i no en sabem res d'això del pla, quan és un lloc doncs, que està molt deteriorat i han sobrat aquests diners. Clar, perquè no haguessin sobrat o anéssim justos, ho podíem entendre, no? Però aquests diners han sobrat i llavors, doncs, bueno, hi ha altres partides també, doncs que jo, nosaltres a la intervenció del ple també ho vam dir-ho, no? Vull dir, si... El que passa, bueno, ells em van fer les correccions, vull dir, com és lògic, amb el tema de l'il·luminat, no? Amb el tema de la despesa amb energia. Vull dir, si ja tenim una subvenció i es canvien totes les luminàries del... Això ahir no vaig comentar-ho, però són dos altres temes que hi ha. Es va posar 600.000 euros amb il·luminat públic, se n'ha gastat la meitat, se n'han gastat 300, com amb alguna intervenció que havíem fet. Aquests 300.000 euros podien anar a inversions d'una altra cosa, no feia falta posar-ho en aquesta partida, perquè després ja sabem que ens quedaran. I a més, repassant totes les instal·lacions municipals, tant de gas com de llum, menys l'aigua, que va més ajustada, han sobrat diners a tot arreu. Però per què? Perquè s'ha canviat la il·luminació i es passa LED. Llavors, esclar, tenim de tenir en compte a l'hora de fer els pressupostos que si s'ha canviat a LED i el LED et redueix pràcticament a la meitat o menys el consum energètic, doncs no fa falta incorporar aquests diners en allà. Però, bueno, són petits ajustos que hi ha. Però, esclar, amb el tema de l'il·luminat públic, doncs són 300.000 euros, que 300.000 euros et dona doncs, per arreglar tot un carrer.
Una de les tres fases de la plaça de Miranda barra el pla.
Exacte, i podien haver-n'hi dues de poder-les fer, no?, en allà, i llavors...
Tinc la sensació que la plaça de la Miranda està sortint molt al ple.
Bueno, perquè no s'acaba de fer mai, ho tenim sempre escriure el tinter. Ara no sé, amb el tema aquest, ell sap com ho porta.
Està ben encarat, està ben encarat, i crec que en els propers mesos pot haver-hi bones notícies al respecte. Sí que estem intentant cofinançar-ho amb POSC i amb altres subvencions, però sí que...
Fins el motiu és que esteu intentant
cofinançar-ho.
Això ho desconeixia.
Estic d'acord amb el Joan que al final, si agafem magnituds i... Per sort o per desgràcia, el que deia, l'administració és molt garantista i estem... No perquè hi hagi una disponibilitat de diners vol dir que es pugui gastar en el que volem. Llavors, el que dèiem, no es pot fer, com que estem sempre sota una fiscalització de la despesa, el que no podem fer, encara que tinguem diners, és superar més d'un, en aquest cas, sobre el 2,5% del que vam gastar l'any anterior en inversions. Per tant, no sempre cap tots els projectes que tenim en el mateix any, i per això de vegades s'ha doncs, de jugar amb diferents fases, no?, i amb diferents anualitats per fer front a actuacions d'aquest tipus. Però vaja, que com saben, l'Ajuntament està sanejat i és una qüestió de quadrar, no?, quan es pot gastar i quan ho hem de deixar per l'any següent.
A veure, Miqui, el tema de la liquidació.
Bueno, nosaltres, evidentment, vam presentar el ple i tenim les anotacions i tenim molts dubtes i no van ser respost, no van ser, no vam tenir respostes contundents en el ple. L'única solució és dir, bueno, pues això ho parlarem fora, i jo crec que nosaltres que el que volem és donar informació. La nostra missió és fiscalitzar. Hi ha un equip de govern, hi ha una oposició, i té que fiscalitzar sempre ordenadament i educadament. Som persones que sempre pues, diem el que pensem i el que hem revisat. Nosaltres no entenem que el 2024 comencem en el capítol 6, perquè els altres capítols, el capítol 1, el marge que hi ha és explicat i és detallat, i no el capítol 2 o capítol 7 tenen les seves connotacions i estem parlant de diners, de 300.000, 600.000, que és molt diner, i que ha d'estar clar i que ha d'estar en el seu lloc i s'ha d'utilitzar, que per això l'exposem i per això pressupostem. Però arriba aquest capítol 6, que a mi és que ja personalment, ja no en el grup ho hem parlat, ho hem mirat, però és que a mi, que comencem amb una base d'1.400.000, ho tinc tot, i hi hagi una modificació de la inversió a l'alça de 10 milions i mig en el 2024, vale, ens reunim, fem el ple extraordinari d'agost o de juliol, el juliol per lo del col·legi, que entenem que endavant, que té pressa, que el col·legi està esperant, perfecte, s'aprova per això, s'aprova per la piscina, lo de Camp Font, i entenem, doncs vinga, es fica els milions aquests, perquè amb el que hi havia, doncs no era gent, i havia, acabem amb 12 milions i pico de pressupost, vale, definitiu. Bueno, s'executa un 30%, evidentment, clar que queda remanent, però és que només de les inversions en aquest punt queden 8.800.000 euros de remanent. Clar, nosaltres, jo em reuneixo amb els equips amb la cap de tresoreria de l'Ajuntament i amb la nova secretària, amb la senyora Lola, molt bé, la senyora Custodio.
Interventora.
I em diu, escolta, doncs això és així, això se sol fer així, per no quedar, bueno, t'explica, molt bé. Però és que la sorpresa està en que quan revisem els imports que venen d'aquest any, per aquests 10.400.000 o 500.000, són per lo que tenim parlat i el que tenim estudiat. És el Col·legi Sant Esteve, els 3 milions i mig de la piscina, i vale, perfecte. Però és que revises quan arribes a casa la documentació 2024 i els índexs del pressupost definitiu, de moment, si no hi ha cap modificació durant el 25, si no hi ha cap modificació, són 7 milions i pico més. Llavors, exercici 24, exercici 25, sumem 20 milions d'euros amb inversions. I què executem? Evidentment, que sempre quedarà un remanent tan important. El senyor Peñalbert no va contestar la meva intervenció, la meva pregunta, tampoc la vaig fer tan clara, o no em vaig saber expressar tan bé, també pot ser, però el reflex dels números, els remanents tots venen sempre, el gruix important dels remanents ve sempre de la partida del capítol 6 d'inversions, sempre. El col·legi, si ja el tenien pressupostat, estan aquests 10 milions, arribes al 25, mires, que ahir ho vam parlar al final del ple, ho va comentar-ho, sí, que hi ha 2.600.000 una altra vegada del col·legi Sant Esteve. Tornes a mirar els 200.000 del Camp Font, que estaven aquest d'això, els tornem a tenir aquí. Clar, evidentment, aquest any es mourà tot una miqueta més, perquè l'any que ve s'ha de veure, perquè també és any d'abans d'eleccions. Però això no passa aquí, això perquè s'ha donat una sèrie de coses, una sèrie de factors, però tampoc és que sigui només en aquí, això en general, és la burocràcia el que ho para tot molt. Llavors, nosaltres, la nostra aportació és, i jo vaig explicar els tres punts, és com el Joan ha fet ara mateix, ara fa una estona, ha dit, a l'últim trimestre d'aquest any començaran les obres de l'urbanització. Escolta, sí, això hauria de ser amb tots els procediments. Perquè en aquests dos anys tots sabem que no hi haurà aquesta inversió de 20 milions. Tenim pressupostat la part perquè comptem els milions, com vam posar en l'actual, en la portada, a l'Ajuntament, tants milions per la piscina i pel Sant Esteve. Nosaltres al Sant Esteve paguem un 10%. Si no varia ara, amb la nova, si no varia, l'Ajuntament posa un 10%. Llavors, la nostra queixa i els nostres dubtes és per què un pressupost que considerem que no és real, per què no fem uns pressupostos amb una base sempre curant-se amb salut, com ho havies dit abans, jo sí que deixin 2-3 milions i no s'ha pogut executar allò i tal, però és que vam tindre de comprar, ja es va tot el pressupost que hi havia guardat, tot el diner que hi havia guardat, molt ben invertit, amb Calgorina, amb la compra dels terrenys allà, tot el d'allà, la sortida de setmana, que teòricament també el dia que puguem també faran vivenda, perfecte, perquè han canviat les lleis i tal, però és que pocs anys després tornem a tindre el cabàs ple, i és que jo crec que són inversions que la gent perd i deixa de gaudir durant els anys que estem parlant. Jo l'únic que vaig demanar és, sisplau, que algú m'ho expliqui, perquè jo també, hi ha una cosa que no podem saber, hi ha, que se'ns pot escapar, sempre amb la correcció, jolín, és amb el telèfon. Sí, perdó, en directe ja poso un silenci, així ja no. I sempre és, la sanció que nosaltres tenim és que és el poble, és la gent, és el que han de gaudir de la inversió que es fa perquè ho puguin utilitzar, sigui col·legi, sigui la piscina. Hem tardat massa anys, un poble com aquest, els anys que portem, l'any passat, aquest any ja veurem si arriba aquesta piscina, d'això esperem que sí, i la nova...
Per aquest any no.
No, la coberta.
Sí, la coberta.
La coberta, a partir de... No, l'altra ja he dit que arribarà l'any que ve, i justet de poder, no, però ja també...
No, anirà bé.
Vale, anirà bé, però jo el que vull que m'entengui tothom és que la nostra feina és fiscalitzar-ho, i el que no entenem ho portem a debat i ho portem al ple, perquè nosaltres pensem que el ple...
Qui dia passa any empeny o què?
I el ple hauria... Això sempre, això és una versió, però que el ple és una cosa... que hauria de ser més oberta.
Al final és que són uns números que han anat passant per tres pressupostos, si no em falla la memòria.
No, però això el Joan potser m'ho pot explicar. Jo no entenc per què passa per tres pressupostos, queda molt remenent, i llavors tornem a fer una inversió per tornar-ho a fer.
Mira, sí, jo crec que sí que es va donar resposta a la majoria de les qüestions que apunta el Miqui, tant per part del regidor com per part de l'alcaldessa. Diguéssim que aquesta suma dels 20 milions és... alguns són... Estem parlant dels mateixos, eh? Per tant, com he dit a la meva intervenció d'abans, si ja teníem consignació, ja teníem partida pressupostària per fer l'inversió de l'Institut Escola, perquè tot i que és veritat que paguem el 10%, el conveni, el que vam aconseguir era que ens retornessin el 90%, però nosaltres, el nostre ajuntament, ha de posar l'import, o sigui...
Heu d'avançar.
Es té d'avançar, clar.
Correcte, nosaltres avancem i hi ha un conveni que durant els anys, en dos anys, ens retornaran el 90%. Val? Aquesta era una condició que vam signar el 2020, quan el que va ser conseller Cambrai era director general de centres públics. Per tant...
Vull dir que ja has tenit d'haver cobrat i tot, no?
Exacte. Llavors, no, la situació de l'Institut d'Escola Sant Esteve, i ho hem tractat en molts plens, i ho hem tractat amb la comunitat de l'Institut d'Escola Sant Esteve, amb la seva direcció i les famílies, doncs ha sigut una concatenació de mala sort. Hem patit, no?, una suspensió de pagaments de l'empresa adjudicatària, va haver-hi després una subrogació que tampoc va reeixir pel diguéssim, aquí van afectar diferents situacions, l'encariment dels materials post-pandèmia, i que va fer inviable que l'empresa que va subrogar la licitació doncs pogués tirar endavant, i al final hem acabat de fer, diguéssim, com una tercera adjudicació, que aquesta sigués la definitiva, i que avui, si passàvem per l'Institut d'Escola, ja veiem les màquines treballant. Què suposa això? Doncs que el Miqui, en aquest cas, ha sumat els milions, però alguns són els mateixos, no? Per tant, no s'haurien de sumar, sinó que traspassar d'un any a l'altre, i és un mecanisme molt habitual que es diu el finançament afectat, que una vegada ja està aprovat i per la situació administrativa o pel context no s'hagi pogut executar, doncs es pot executar l'any següent, i en aquest cas és evidentíssim que s'executaran. De fet, com dèiem, l'Institut d'Escola Sant Esteve ja està amb màquines, a la piscina d'estiu doncs també veurem moviment les properes setmanes, en el cas també de la inversió que comentàvem de la coberta del CIGE, doncs ja està molt, molt avançat, i pel mes de maig, juny...
No és el tema aquest de tantes pluges, no sé si...
Ho ha traçat una miqueta.
Pot ser però seguim en uns tempos raonables i que estarà a punt quan estava previst.
Sí, em permet només, Jo, evidentment, sí, he sumat els dos anys perquè són dos pressupostos diferents, i realment la de piscina del CIGE està contemplada en aquests diners, i és un dels gastos que hi ha. Si no hi ha problema, si està invertit i ho necessitem, és perfecte. Amb això no, nosaltres no diem res. Però, per exemple, hi ha la piscina, està la piscina nova, els 3 milions i mig estan pressupostats en aquest 24. És perfecte. No estan en el pressupost del 25.
Sí, però ja, és el que dèiem. Les inversions que ja han estat consignades un any i pel que sigui, la licitació doncs, es va acabar adjudicant, ara ho dic de memòria, jo crec que la de les piscines i de l'Institut d'Escola va ser molt al principi del 25. Bueno, clar, hi ha mesos que,
sí,
que igual que quan fem, no, que quan comptabilitzem el període mitjà de pagament, doncs les factures que entren un mes, doncs comptabilitzen aquell mes, encara que s'hagin fet les actuacions una mica abans. Bueno, són criteris comptables que són de l'administració. Aquí el problemàtic o el preocupant seria que no hi hagués activitat i que no es pogués fer aquestes inversions, però les inversions, no,
però,
com hem vist...
Torno a la nostra posició. Està perfecta i jo això així ho entenc, però el que no entenc que per la mateixa raó sí que estigui inclòs una altra vegada en el 25 els 2 milions i pico de l'escola, sí, o sigui, la piscina no, però els 2 milions i pico del col·legi sí que els tornem a tindre el 25, i el Calfont, que són els 200 i pico mil que ja venien també de l'any anterior, tornin a estar facturats. Això és el que jo no ho entenc. Sí, si hi ha una raó tècnica, vostè m'ho explica molt, Joan.
Seguríssim. Té una explicació. Jo ara el detall de cada finançament afectat no el conec, però és claríssim que en la Comissió Especial de Comptes es coneixerà, i de fet pot tenir resposta segurament del regidor de l'alcaldessa fent la consulta, si no va quedar ben resolta, que jo crec que sí que es va tractar en el ple, doncs clarament, doncs, tant amb intervenció com amb serveis econòmics com amb el regidor o l'alcaldessa, tindrà qualsevol resposta amb total tranquil·litat, està clar.
Bueno, hem fet aquí la part aquesta més econòmica, a veure si aquestes explicacions acaben satisfent la part d'Ara Toca, aquesta qüestió una miqueta d'aquests números, aquests diners que van passant d'un pressupost a l'altre. Ens queden una mica més de 5 minuts per acabar el debat i tenim ja aquestes dades que volia comentar amb els grups municipals del Padró. A veure com fer una primera valoració. Estem parlant de que al gener del 2025, doncs, Castellà, doncs, arriba als 25.423 habitants. Hi ha un increment d'un any per l'altre dels més lleugers dels darrers 10 anys. Estem parlant de 100 habitants que hem crescut, quan veníem d'uns creixements d'uns 180-200 habitants en els darrers anys, tot i que res a veure amb aquells increments de 800 habitants que teníem a la primera dècada del 2000. I bé, tenim una piràmide invertida, doncs, sí, invertida justament, tenim una piràmide que s'està invertint, cada vegada tenim menys naixements. L'altre dia va sortir també en el ple, que ho va comentar la regidora d'Educació, 128 naixements, és un escàndol. És una dada que potser l'habitatge és un problema, és evident. Però, clar, és que doncs, potser també tenim aquest altre problema, perquè que no tenim aquesta gent en edat fèrtil o en edat de voler tenir criatures, perquè ens marxen, doncs tampoc tenim criatures que neixin aquí. I sí que tenim aquesta doncs, tipologia de família que acaba comparant aquí Castellà o que ve d'altres, sobretot del Vallès, i que, bueno, sí que incorpora família, incorporen fills, però se'ns està descompensant, no? Estem ja en una franja d'edat, l'edat mitjana d'un castellarenc està ja per sobre dels 43 anys, quan no fa tant estava pels 39 anys.
Ja els agafaríem.
Ja, al final ens agafaran, eh?
No, entenc.
Va, tu no estàs lluny, eh?
Jo estic, sí, home, sí, ja els firmaria els 43. No, aquí el que és evident, eh? A nivell d'Occident, a nivell de... i a Catalunya en especial, no, la piràmide respon també a aquest patró. Aquí la situació preocupant, com dèiem, és la mitjana de naixements per parella, no? per família. Llavors, clar, tendeix a un quan havia estat a 3, no? Parlant, no? Amb dades de fa 15 anys, parlàvem d'uns 300 naixements a l'any i ara estem a escassos 120. Això té un impacte i, evidentment, sí que és bo, no? Les famílies que puguin aportar doncs, infants en edat escolar doncs, també és molt bona dada, però fa que les planificacions també siguin més difícils, no? Perquè no és el mateix planificar quan saps, no? Els que van pujant des d'un any fins als propers, que no que s'incorporen, infants d'edats diverses, i això, doncs, evidentment, a l'hora de la gestió educativa, doncs, és un hàndicap. El que dèiem, no? Tenim clar el diagnòstic, s'ha de donar solució, sobretot el perfil que comentàvem, no? Abans de 20 a 25 anys, no? Que són segurament els castellarencs i castellarenques que acaben marxant, com a mínim temporalment. També és un moment vital, i jo, tots hem tingut 20 i 25 anys que potser es marxa també per estudiar fora o per buscar experiències, és a dir, que tampoc l'opció, o sigui, entenc que els que han viscut tota la vida a castellà i volen seguir visquent a castellà haurien de poder fer-ho, això és el que ens preocupa. I per tant, les promocions de lloguer assequible, doncs, han de tenir un percentatge molt important destinat a aquest perfil, això està clar.
És un problema que tothom ha detectat, és un problema, és que és clam al cel, no?
Bueno, hi ha la problemàtica que, primera, també la gent que ha acabat els estudis universitaris, doncs igual també hi ha molta gent que pels sous que es paguen aquí es paguen a l'estranger, se'n van a viure fora, això és un tema que afecta, i potser el més important de tots és el problema de la vivenda aquí a castellà, que està tot molt car, no hi ha, i llavors es troben, se'n van a Terrassa o se'n van a altres llocs, que el preu de lloguers o el preu de la vivenda, doncs, és més econòmic que no pas aquí a castellà, no? Llavors, és clar, si els joves se'n van fora, doncs, si són pares, després aquests naixements no els tenim aquí a castellà, no? Lo bo és això de que puguin tornar, no? Que el tema de la vivenda de mica en mica ho puguem anar resolent i que després puguin tornar, doncs, a castellà, que s'està molt més bé que no pas a Sabadell o Terrassa.
És que som de castellà, ojalà no marxéssim mai. Jo tinc el gran ara que fa un any que està aquí a prop, però està fora, i realment jo crec que és una miqueta el que els falta, l'estabilitat de lo que és l'equilibri entre sous, qualitat de feina,
el preu de la vivenda,
sumant diversos factors, la gent, pues, està amb una miqueta por, a més és una incertesa general, perquè d'Europa també t'arriben notícies, i estem en un moment que principalment els polítics tampoc estem en un grau d'amabilitat molt ben arribats, perquè tothom acaba pagant les culpes amb qui està manant o governant, m'entens? Això ja és, això no és d'ara, és de tota la vida. Però sí que realment aquest equilibri, aquesta il·lusió que nosaltres teníem, jo trobo a faltar més que l'edat. Jo un dia ho parlava amb el Joan, i més que l'edat trobo a faltar tota la gent. Quan érem la meitat de gent que era en aquest poble, que eren 12.500 persones, bueno, ara abans ja menys, estàvem tots, ens trobàvem al mateix punt de reunió i hi havia un ambient magnífic, igual que quan encara amb l'edat que tenim ara i ens trobem tots a la festa famosa de Festa Major, doncs és un dia assenyalat que ens trobem tots. Per cert, que aprofitant això li vaig dir que aquell dia, que érem la meitat de persones al poble, teníem les mateixes entrades i sortides que tenim avui en dia, tot amb rotondes noves. Però jo això un dia ho recordo que ho vam parlar. I també seria molt important, de cara al nostre poble, que no ho hem dit abans, que creixem amb construcció, que ve lo de la Playtex, que estan arribant empreses fortes, importants, i que continuem sortint d'un en un. Doncs jo crec que ho hem de...
Sí, aquí està el tema aquest que comentàvem, parlàvem abans al principi del programa, de que potser sí que el que s'està movent al polígon sigui simptomàtic d'alguna cosa, que esperarem notícies, perquè al final sí que la Generalitat té un pressupost de 200 milions per la Ronda Nord, però...
De pressupost de l'Estat.
Bueno, de l'Estat, però sí, que al final correcte. Qui ho ha de gestionar és la Generalitat, i caldrà veure si això es comença a moure, esperem que sí, però sabem que la maquinària administrativa, doncs, té uns tempos complexos. Aquí ja ha passat un minut de les 8 i hem de respectar els horaris. Gràcies als tres, també a la nostra audiència i a l'Adrià Tirado, a les vies de so, com sempre. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Bona nit. Gràcies.